analitzar-ho i entendre-ho. A aquesta hora podem sumar la conversa a la Patricia García Durán. És doctora en govern per la London School of Economics, és professora de la Universitat de Barcelona i investigadora de l'Observatori de Política Exterior Europea de l'IBEI i del CIDOB. Bon dia, Patricia, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies per haver-me convidat, encara que sigui per parlar d'això.
Sí, malauradament per parlar d'això. Mira, abans d'entrar en matèria, bueno, en relacionat amb això, a aquesta hora sabem, per exemple, que les borses ja han obert i ja estan patint caigudes per els anuncis d'ahir de Donald Trump. L'IBEX 35, per exemple, està caient per sobre de l'1,5%, una xifra similar a la borsa d'Itàlia. Les borses britàniques estan caient un 1,3% i les que ho estan notant menys a aquesta hora són les borses d'Alemanya i de França, que estan caient per sobre del 2%. Aquestes són les primeres conseqüències, no, d'aquests anuncis que vam conèixer ahir, que els inversors, que la indústria comença a prendre mesures i a recular davant d'aquests impostos indiscriminats que anunciava ahir el president Donald Trump.
Tenim un dubte sobre si el que ha fet en Trump és senzillament el principi de les negociacions, o realment es creu que el proteccionisme és bo, que no ho penso, sincerament. Però en qualsevol cas, el que està clar és que hi ha incertesa. I això en economia és un desastre. Clar, exactament com pots invertir, com pots prendre decisions, si no saps exactament el que vol aquest senyor i no saps exactament què passarà. És a dir, aquests aranzels quant de temps duraran? Ell diu que tota la legislatura. Bueno, però realment, o és el principi d'una negociació i, per tant, el que vol és fer baixar els aranzels dels altres i llavors baixar també els seus aranzels. Això és el que pensem molt. Normalment és això el que fa i és la seva forma de negociar. I, a més, el que dèieu vosaltres. Vull dir, utilitza aranzels perquè és el que tothom entén. Els seus votants entenen aranzels i entenen que si els Estats Units posa aranzels, els Estats Units és superfort. Llavors als Estats Units li pots treure als altres el que vulgui, perquè als Estats Units és superfort, pot posar aranzels i fer mal a tothom. I llavors el de Síria que deia, tal, no, el missatge és claríssim, no? Als Estats Units ha estat abusat per part dels altres i ara és el moment de prendre la revanxa i de posar aranzels molt forts sobre tothom, incloent-hi a la Unió Europea. I dius, bueno, és a dir, ell està utilitzant una narrativa, un missatge d'Estats Units sent fort, Estats Units havent estat maltractat i posant aranzels alts a tothom, recíprocs, que poden tenir en compte l'IVA, perquè, clar, és que si no tenen en compte l'IVA, la diferència entre aranzels entre Estats Units i la Unió Europea és tan baixeta que no podria posar un 20%. Però és que no podria ni posar el 10%.
Clar, però en aquest sentit, el que tampoc pot fer la Unió Europea, entenc, és eliminar l'IVA perquè els productes dels Estats Units no tinguin aquesta diferència en impostos, no?
Hi ha una cosa que cal entendre. La Unió Europea és tan forta com els Estats Units en l'àmbit econòmic. I això jo entenc que ningú ho té al cap de principi. És a dir, la Unió Europea podria fer el mateix que Trump i a posar aranzels i fer la fortalesa europea? Sí. Ho farà? No. Per què? Perquè no creiem en això. Llavors, això què significa? Això significa que la Unió Europea no és dèbil. La Unió Europea no cedirà. Una cosa és en defensa, on hem cedit i no podem fer una altra cosa, perquè depeníem d'Estats Units. Una altra cosa és en economia. En economia podem contrarrestar, i és el que farà la Unió Europea. Fins i tot hi ha hagut veus cada vegada més fortes utilitzar un dels nous instruments, que és l'anticoerció. És a dir, la Unió Europea ja té plantejat la contrarresposta i fins i tot posarà coses relatives a serveis i tecnologia. És a dir, la Unió Europea es pot defensar i es defensarà claríssimament, i podem fer-ho, i farem molt de mal als Estats Units, de la mateixa manera que ells ens faran mal a nosaltres, claríssimament, però ens podem defensar. Què fas? Què està fent la Unió Europea abans d'això? Està intentant negociar. Està intentant negociar. I portem ja setmanes. Llavors, s'aconseguirà, si el que està fent és realment una, diguem-ne, una estratègia negociadora que comença dient fixeu-vos que fort que sóc, llavors potser sí, no hi haurà cap problema. Si el que està fent és realment que Estats Units sigui proteccionista, llavors ens posem en una altra alternativa. Mm-hmm. Jo penso que està negociant i que, per tant, doncs, aquests aranzels duraran poc, si és que arriben a posar-se.
Mm-hmm. Clar, en aquesta negociació, quin és l'objectiu? Què és el que busca Trump? Perquè ell ha dit que el que vol és que les empreses europees s'instal·lin als Estats Units i crear llocs de feina allà. Però ara dèiem, no, que aquesta incertesa no propicia justament la inversió econòmica. No sé si aquest objectiu l'aconseguirà.
Això és una molt bona pregunta. A veure, hem d'entendre que la meitat de la nostra inversió està als Estats Units. La meitat dels Estats Units és europeu i la meitat d'Europa és als Estats Units. Perquè el grau d'interdependència entre les nostres economies és enorme. ¿Vale? Llavors, nosaltres invertim als Estats Units una barbaritat. Igual que invertim més, però sí, invertim tot. Per què vol més? No té sentit. A veure si ens entenem. Les empreses europees ja inverteixen als Estats Units. A veure, el que és molt divertit és que els dèficits comercials que en principi obsessionen a Trump no són deguts a la resta del món. Són deguts als Estats Units. Per què? Perquè rep tant de diners d'inversió que no sap què fer amb ells. Per què? Perquè té la moneda. Llavors, entre que té la moneda i que és competitiu i que és molt productiu, tothom vol invertir als Estats Units. Llavors, per què té aquests dèficits comercials? Doncs perquè gasta. En lloc d'estalviar o de disminuir el seu deute o de disminuir el seu dèficit, gasta. Però gasta perquè li sobra. Llavors, té un dèficit comercial perquè gasta massa i ara li diu als altres, no, la culpa és vostra perquè teniu aranzels més alts. Escolti'm, que aquests aranzels són el resultat de negociacions sota el gat que va crear vostè als Estats Units? Sí, perquè la culpa ara... És que ara el senyor Trump ha dit que els altres països ja no són tan dolents perquè al cap i a la fi el que fan és aprofitar-se d'aquest sistema de negociació comercial que va establir als Estats Units i que, per tant, els culpables són els anteriors líders dels Estats Units. Bueno, a veure, el senyor Trump diu el que vol amb els seus perquè està buscant satisfer una sèrie de gent. Però si el que vol és més inversió allà és perquè per produir xancletes? A veure si ens entenem. Que està posant aranzeles a les xancletes? És que no té sentit. Vull dir que no va per aquí. És que no va per aquí.
I el que jo li volia preguntar també és, això, al nostre dia a dia i a les nostres butxaques, pot tenir conseqüències?
Sí, i tant que sí, tindrà conseqüències, ens farem tots més pobres, tant nosaltres com els americans. És a dir, independentment de que funcioni, de que passi, des del punt de vista de les nostres contrarrestacions, de com resistirem amb això, que ho farem, hi haurà dues coses a tenir en compte. Una, que això és Estats Units contra la resta del món. No la resta del món entre ells. Justament ara el que s'està debatint és com reaccionarà Xina, perquè Xina pot aprofitar per proposar acords amb altres països o, diguem-ne, intentar fer-se la, diguem-ne, un aliat comercial més agradable. Bueno, en qualsevol cas, una pujada d'aranzels el que fa és preus més alts. ¿Vale? Mm. Per molt que al mig termini nosaltres comerciem amb altres, al curt termini hi ha preus més alts. I, a més, aquesta incertesa. Perquè, clar, vull dir, el que està fent Trump segurament és que... quant de temps durarà si és una negociació? Llavors, jo canviaré les meves inversions per això? No. Llavors, què fan les empreses? Paren d'invertir? Desastre.
Mm. De fet, amb el que ara vostè deia, amb el ministre d'Economia ja estava comentant, no, per exemple, d'accelerar i aprofundir en l'acord comercial amb Mercosur, amb l'Amèrica del Sud, per facilitar, no, per exemple, els intercanvis comercials.
Sí. Això i Índia.
Mm-hmm.
Clar, vull dir, la Unió Europea Des del moment que l'Organització Mundial de Comerç, diguem-ne, va començar a flaquejar i que no aconseguia grans acords, etc., va començar a fer acords bilaterals amb països del món. Tenim acords amb més de 70 països del món. Llavors, això representa més o menys la meitat del nostre comerç. Exagero, potser és un 40%, però bueno, molt de comerç de la Unió Europea. Llavors, amb el Mercosur, doncs ara tindrem una nova apertura comercial. Això i la despesa en defensa. Mm-hmm. Vull dir, tenim aquí dues mesures que, d'alguna manera, tiraran de l'economia.
Mm. Carles, Txella, Gerard, no sé si li voleu fer alguna pregunta a la Patrícia García Durán.
Sí, jo l'altre dia, clar, quan anaves escoltant això, els grans poders econòmics, no?, són els Estats Units, és Europa, és la Índia, per una qüestió poblacional, però a més, crec, i això si no em corregeix, crec que és un dels grans servidors de ments pensants en tecnologia, no?, i la Xina. I llavors és 1-3, no?, és un 1-3. Sense que es formalitzi una, diguem, coalició, que això és bastant impensable, però és realista pensar que les accions que proposin Europa, la Índia i la Xina puguin fer recular Trump?
Sí. A veure, la Índia està jugant al mig. Vull dir, i ara el que està fent és fer acords o negociar acords tant amb Trump com amb la Unió Europea. La Índia encara no és un poder des del punt de vista de gran poder comercial, vale? Perquè encara no està suficientment desenvolupada, però sí que té tota la part, com molt bé deies, de ment pensant d'enginyers. Vale? A veure, el que sí que està clar és que, a veure, si Xina ara digués baixo subsidis, em converteixo, obro fronteres, deixo, és a dir, faig una apertura real de la meva economia, el món canviaria molt, però segurament no ho farà. Llavors el que tenim és un grup al mig, que és, però sí que Xina diu que vol continuar amb l'OMC, i Estats Units també, no ha marxat de l'OMC, perquè vol continuar. Llavors, el que tenim no només és Europa, sinó Europa i els països del CTTPP, aquest d'Àsia, que juntets fan més del 30% de les importacions del món. Si aquests continuen, que és el que sembla, pensant en que cal continuar amb el comerç i amb la multilateralitat, etc., poden tenir molt d'impacte, i tant que sí. Però, clar, tot això és... Fins a quin punt és el que vol en Trump?
Sí, ja pot ser, ja.
Gerard.
Bon dia, Patrícia. Jo li volia preguntar, veient que la primera reacció que estem veient per part del govern aquí a l'Estat és reunir els sectors més que haurien d'estar més preocupats, no?, per aquests aranzels. No sé si... Què creu que en podem esperar d'aquestes trobades? Què en pot sortir més enllà de la fotografia?
Ajudes.
De quina mena?
Si nosaltres estem... A veure, si la Unió Europea està en lo cert i el que estem aquí és en un període de negociació que durarà, no sé, un mes... 2 mesos, no, sí, no sé, perquè ningú sap exactament què vol entrar. Llavors, és una cosa a curt termini que anirà molt malament per certs productors o per certs exportadors, i no tan malament per altres, però bueno, en general serà a curt termini. Si això pot durar més anys, 4 anys, hauran de diversificar, vull dir, claríssimament hauran de diversificar. I, clar, hi haurà un cost econòmic, claríssimament. Llavors, el que el govern, d'alguna manera, està dient és no us preocupeu, us contrarrestarem, vosaltres que voleu, quines són les vostres perspectives, què és el que volem. D'alguna manera, això ja està dintre de lo normal que està passant en els últims anys. És a dir, tenir en compte la perspectiva privada. És a dir, els estats, sobretot a l'hora de la contrarrestació que hi haurà per part de la Unió Europea, que no faran els estats, que fa la Unió Europea, perquè parlem com a un en l'àmbit comercial, el que volen tenir en compte és les seves empreses més afectades, que és el que volen. Perquè, clar, potser el que diuen és, escolti'm, no em posin un aranzel davant d'aquest producte nord-americà, posi'm davant de l'altre. O, escolti'm, vull dir, quan negociïn, baixi'm el meu aranzel de tal i que qual. És a dir, és tenir en compte els interessos econòmics dels exportadors.
Txell.
Jo volia preguntar-li pel grau de cohesió de la Unió Europea, perquè també hi ha la possibilitat, dins de la lògica trumpista, que l'Europa no sigui un tot, sinó dirigents que em cauen bé i dirigents que no em cauen bé. I si dins la Unió Europea s'establissin preferències, diguem, per exemple, la Itàlia de Meloni, que podria ser doncs, una mica més afí, com haurien de reaccionar els altres socis europeus? Això podria esberlar la nostra cohesió interna que ja no... O sigui, formalment ho és, però després tenim les nostres topades, no? Doncs això és un perill intern?
No. A veure, és normal que en Trump faci això. I els xinesos també ho intenten, etc. És a dir, nosaltres, la nostra debilitat és que som 27 i, per tant, doncs el que intentes és fragmentar. Però aquesta debilitat, per altre costat, està equilibrada amb un gran sentit de que el nostre... Diguem-ne que el nostre destí és comú, diguem-ho així. Llavors, que Meloni pugui ser la whisperer de Trump i que, per tant, sigui una mica... Vale, no hi ha cap problema, però cal entendre que les decisions de política comercial es prenen per majoria qualificada.
I a Itàlia no li convindrà, a la resta de país.
No, és que no pot vetar. No pot vetar. Perquè una... amb Hongria i tal, és que no pot vetar.
Ara, em deixa fer una pregunta que potser... ha de mesurar les paraules per no desqualificar-me obertament, perquè pot ser d'un nivell molt baix. El fet que Trump demani que les empreses europees obrin diguem, instal·lacions als Estats Units per alliberar-se d'aquesta pressió, per exemple, jo els italians són uns grans exportadors d'agroalimentari de qualitat, per exemple, o potser no tant de qualitat, però que el vesteixen de qualitat, no? D'agroalimentari i també de disseny, no? Però sobretot, tot aquest aspecte d'agroalimentari que els Estats Units té, diguem, els italians tenen una gastronomia que s'ha imposat a tot el món, però que els Estats Units, diguem, també hi ha. El fet de tenir una empresa que fabrica pasta als Estats Units i que és de matriu italiana, l'allibera d'aquests aranzels? O sigui, pot passar això perquè sí...
No importa. Aquesta presa la produeix allà. Igual
com que no importa, no té...
Exacte. És a dir, si tu ja... Moltíssimes empreses europees ja tenen empreses allà. És que és això, vull dir...
No, ho dic perquè Meloni, si els seus productors agroalimentaris es veiessin impactats per això, potser no li agradaria tant el sistema Trump. No?
Ja es veuran, i a veure, una part de les seves exportacions es veuran afectades claríssimament, tant de Meloni com de tots nosaltres. És a dir, ho tenim molt clar. El que passa és que Meloni està convençuda de que això és una negociació i ja cal negociar.
Que
el que tothom en principi està d'acord.
Dic, el que sí que passa amb el que ara deia en Carles és que hi ha sectors que no es poden traslladar allà, no? Pues estic pensant, no sé fins a quin punt la producció de vi, vull dir, un priorat no serà mai un priorat si es fa als Estats Units, o un gran apadano o les oliveres del sud d'Espanya.
El porcí té un pes molt alt.
Clar, no, tot això no es pot traslladar allà perquè al final... també depenen d'unes, no? Les denominacions d'origen també depenen d'un element territorial. Tot això sí que es pot veure afectat amb això i amb la impossibilitat de portar-se cap allà, no?
La lògica Trump, Califòrnia produeix uns vins espectaculars, per tant, no cal.
I els que
això segur.
I els neoyorquins que prenguin gran apadano són uns snobs. Sí, és que aquest és el problema, que el que s'encareixi allà potser no afecta tant els votants de Trump com a altres segments electorals. Llavors, per ell, el cost, no sé fins a quin punt serà massa elevat d'aquesta inflació que tinguin.
Clar, això també t'ho volia preguntar, Patrícia.
L'hamburguesa no s'encareix, diguem.
Clar. Sempre s'ha dit molt, no?, que els votants nord-americans, quan hi ha eleccions als Estats Units i estem pendents tot el món i tots ens fixem en grans qüestions geopolítiques, però els votants, que al final són els que ho trien, es fixen molt en l'economia. Si pel que diem, totes aquestes inversions i totes aquestes empreses és difícil que es traslladin allà i, per tant, el primer impacte que rebran aquests votants estatunidencs són un augment de preus i un alentiment de l'economia. Quant de temps ho pot sostenir això, Donald Trump, fins que no li passi factura electoralment?
Molt poc. Donald Trump, a veure, és per això que no té sentit que sigui senzillament que Donald Trump ha decidit ser proteccionista. És que no tindria cap sentit. Llavors, aquesta vegada, quan ha pujat els aranzels, no només ho ha fet, per exemple, amb els xinesos, no només ho ha fet sobre productes, diguem-ne, no de consum o de consum empresarial, etc., sinó aquesta vegada també ho ha fet per productes de consum normal. Vale? Això significa que els preus de productes bàsics xinesos també han augmentat, que són els que consumeixen més allà. Llavors, qui es veurà més negativament afectat? Els més pobres. Per què? Perquè els preus pujaran i els que, diguem-ne, hauran de dedicar més, en termes relatius, més renta a comprar, seran els més pobres, no? I els cotxes igual, els cotxes augmentaran en $6,000 el preu. És a dir, qui es veurà més afectat? Els més pobres. Vale? Llavors, en funció d'aquesta pujada de la inflació, la gent se li pot revoltar. Vull dir, a veure, en principi li estan denunciant per tot arreu a Trump. No està tothom content amb aquesta pujada aranzelària. Les empreses nord-americanes se li estan queixant. Vull dir, aquesta mesura superproteccionista de Trump, per molt que vulgui que tal, que després tothom inverteixi allà, que no és per això. És a dir, què vol aconseguir en Trump? Que els altres li baixin a les aranzels? Llavors ell tornarà a baixar els aranzels? És això el que vol. Llavors, bàsicament, el que vol és que nosaltres puguem exportar en el moment que els seus agroproductors puguin exportar a la Unió Europea, perquè en aquests moments això està reduït o està limitat per quotes. Bueno, potser és això el que vol. M'explico? És a dir, si això és una negociació, què vol a canvi? Que nosaltres li baixem més els aranzels? Tot això, aquesta pujada, aquest proteccionisme de Trump, és perquè els altres baixin aranzels? És això el que vol? Si és així, vull dir, el que tothom se'n vagi als Estats Units, relativament, però que nosaltres baixem aranzels, bueno, potser és això, molt estrany.
Patrícia García Durán, doctora de la London School of Economics, professora de la Universitat de Barcelona, investigadora de l'Observatori de Política Exterior Europea de l'IBEI i del CIDOB. Moltíssimes gràcies per haver participat al matí a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies per haver-me convidat.
Falten